líder.
No, Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera.
El nou contenidor marró només és per a depositar els residus orgànics que generem a casa. Paper de cuina brut, taps de suro, restes de flors, residus de carn, peix, fruites i verdures o closques d'ous, i depositar només dins bosses compostables com les que es donen gratuïtament a les fruteries. Anunci finançat per la Unió Europea i Govern d'Espanya a través del Pla per a la Recuperació, Transformació i Resiliència i Ajuntament de Benicarló.
Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
Bé, com sempre, comencem amb la tertúlia que tenim doncs, tots els dilluns aquí a Cadena Ser Maestrat. Bueno, avui som poca gent, en som dos, però jo crec que avui pega a tocar-li canya, no? A tot el que ha passat estos dies. Bon dia, Joaquín.
Bon dia a tothom.
Em sentiu bé? Tot bé?
Sí, tot bé.
Bon dia, què tal? Tot bé?
Hola, Cristian, bon migdia per tots.
Bueno, bon migdia ja per tots ja, sí, Rafa, la veritat que sí. Bueno, què podem parlar avui?
Home, avui és una llàstima que només sigui som dos i justament els dos del Madrid, perquè no mos barallarem molt. En alguna discrepància sí que podrem tindre, però la veritat és que m'ha agradat que hi ha hagut pues, gent de més equips per poder contestar tota la història que va passar ahir al Bernabéu.
Per poder fotre canya, no, crec. Pa poder fotre canya més que pa contestar, no?
Sí.
No, una vegada, ara li diria jo a Rafa, una vegada que el VAR actua en el Madrid normal, s'arma la de Dios Madre. En fi, ja...
Bueno, si te pareix, Joaquín, comencem a comentar els resultats i la classificació i després ja parlaríem sobre el que va passar ahir al Bernabéu. Que no és poc. Bueno, la jornada es començava divendres en Alavés 1, Cádiz 0. El dissabte, Rayo 0, Las Palmas 2. Villarreal 1, Mallorca 1. València 1, Athletic Club 0. Celta 0, Real Societat 1. Després, Osasuna 3, Getafe 2. Real Madrid 3, Almeria 2. Betis 2, Barcelona 4, Girona 4, Sevilla 1, aquí posa 4 i pensa que queda 5 a 1, no?
Pues no, si te dic la veritat, sí. No ho sé.
I Atlètic Granada Atlètic que se juga avui. Sí, 5 a 1 va ser, 5 a 1, aquí el diari està equivocat. Bueno, va classificació. En primer lloc el Girona amb 52 punts, el Real Madrid 51, un partit o menys, el Barcelona el 44 en un partit menys, l'Atlètic Club 41, l'Atlètic 38 en dos partits menys, el que té que jugar avui contra el Granada, el que té aplaçat contra el Rayo Vallecano pel dia 31 de gener. Després Real Societat 35, València 32, Las Palmas 31, Betis 31, Getafe 26, també un partit menys, el Osasuna 25, l'Alavés 23, el Rayo Vallecano 23, també un partit menys, Villarreal 20, Mallorca 20, Celta 17, Sevilla 16, Cádiz 15, Granada 11 punts en un partit menys, el que juga avui contra l'Atlètic Madrid, i l'Almeria, que encara no ha guanyat partit, i està en 6 punts. No ha guanyat partit, però ahir va estar molt a punt, va estar propet a propet. Bueno, comentava així a quatre pinzellades perquè només he tingut ocasió de veure el partit del Real Madrid, els altres pues, no vaig poder veure'ls, i a última hora en què em vaig enganxar a veure la segona part del Girona-Sevilla, que va ser un molt bon partit també, a pesar que el Girona va començar perdent, després va haver en 6 minuts i va fer un hat-trick
l'ucraniano.
Sí,
3 gols va fer en 6 minuts.
Doug Vick este va fer en 6 minuts, va fer 3 gols i va posar 3-1, i després ja la segona part de la cosa va ja ser coser i cantar. Entens? El Sevilla, pobre, no alça el cap. I el Girona està molt bé, molt, però que molt bé. Més Correntons no jugava Veig García, que me penso que estava sancionat. Però, a més, ja te dic, un partidasso. El Betis-Barcelona, se va posar el Barcelona 2-0, després a la primera part, després Isco hi va empatar el 2-2, en 3 minuts també, i ja a última hora, el minut 90 i 92, va marcar el Barcelona el 2-4. Ja et dic, no hi puc veure el partit.
Barça per... sempre marca els últims minuts dels partits.
Hi ha molts d'equipos que marquen a última hora.
Molt, mira, sí. En les Palmes, sí. En fi, hi ha una sèrie, un munt de partits que ha marcat en els últims minuts.
Mira, el Villarreal, per exemple, va marcar un minut 46, que va empatar contra el Mallorca, i el Mallorca hi va empatar el minut 91. O sigui que també han sigut molt ajustats. I el Madrid, doncs, no cal dir-ho, que va marcar el minut 100, me penso. Després d'una llarga de 13 minuts.
Hombre, sí, se va perdre molt de temps.
Sí, no, partits així que han allargat 10 i 12 minuts, alguns han hagut. Osasuna-Getafe, també molt bon partit de l'Osasuna, hagués pogut guanyar qualsevol dels dos equipos, al final va tindre més sort a l'Osasuna, es va endur partit. La Real Societat, que va anar a Camp del Celta, ho va guanyar també, i curiosament, esta setmana tornen a jugar en Copa del Rei, Celta-Real Societat.
Però mira, lo que te dia l'altra setmana passada, el Celta ha aguantat a l'entrenador, ha passat l'eliminatòria de Copa, i pareix que s'està reviscolant. Sí. N'hi ha equipos que si l'entrenador no el soltessin tan ràpid, pues a la millor els aniria millor.
Sí. Passa que no tenen, els clubs no tenen paciència, i a vegades se pensen que han fet un equip en aspiracions per estar a dalt de tot, i quan les coses els van mitjanament bé, es deixen canviar d'entrenador, i a partir d'ahir es comencen les històries rares.
I tan rares, perquè mira, el més important jo crec que seria que quan solten a un entrenador, mentre no li paguen, no se tindria que sentar un altre entrenador al banquillo, perquè n'hi ha diversos equipos que han tirat els entrenadors al carrer i no paguen per res del món. M'entens?
No sé, jo no ho tinc.
No, és així, és una, no, cosa, no, no una, tenien, cosa, una no, cosa sèria, això.
No ho tenia entès. Jo crec que fins que no finiquiten l'entrenador no se'n pot sentar un altre.
No, però pues, bueno. Pues no és... Tendria que ser, quizás la llei està així, però... funciona d'una altra manera.
Una altra cosa és els pactes que puguen haver entre l'entrenador que han despedit i el club, o si no hi ha un acord, pues, que vagin de juí, i bueno, mentre estan de juí, però els finiquitos normalment no solen firmar. I després, en discrepància, i després van a juí, i al millor juí tarda pues, 6 mesos o un any, és bé. Però bueno, això és una altra història.
En hi ha un que ja fa més de 2 anys... I encara bueno, no ha cobrat.
Què ho dius, per Quique? En Quique Setién? Bueno, pues, però mira, després va entrenar al Villarreal, allò que té que haver algun condicionant, alguna clàusula que sí que permetís que poder entrenar si no han cobrat el finiquito, bé, pues, perquè estigui impugnat o per el que sigui, perquè estigui en tràmit judicial. Però bueno, tot arribarà. Després el València Atlètic també va ser un partidasso molt majo. Ahir sí que vaig veure quasi el final de l'Atlètic. L'Atlètic, no sé si és...
Jo vaig veure el reportatge. Sí. El València, jo vaig dir-ho la setmana passada,
sí.
N'hi ha que llevar-se el sombrero per lo que ha fet Rubén Barajas en el València, en el personal que té, perquè està jugant molt bé i ningú s'imaginava que en aquestes altures el València estigués allí que està.
Sí, en els jugadors de casa que té i gent jove que corren i ho donen tot. Pues bueno, el Bètic també té un compromís complicat el dimecres contra el Barcelona en Copa del Rei, juguen a les 9 i mitja. Ningú va reservar res, entens, per la Copa. Mira que el Bètic és un equip tradicionalment copero i nos va, i suposo que us farà molta il·lusió pues, poder superar aquesta eliminatòria, perquè si a Europa, en que ara estiguen en puestos d'Europa, pues bueno, entrar a Europa per guanyar una Copa del Rei, pues,
l'Atlètic crec que trobarà a faltar a Iñaki Williams.
Està a la Copa d'Àfrica, no?
Està en la Copa d'Àfrica.
Bueno, volia ser internacional, doncs aquí ho tens. L'Atlètic ja ho sabia, això.
És normal que els morenets vagin a jugar a la Copa d'Àfrica.
Sí, però mira, per exemple, el Sevilla també té diversos jugadors que estan a Bono, que està en Messiri, sí. Tots aquests estan jugant a la Copa d'Àfrica.
Però Bono ja no juguen al Sevilla.
Ah, Bono, perdona, sí.
Ja se'n va anar a Aràbia Saudí, crec.
Se'n va anar, és veritat. El Villarreal-Mallorca, 1-1, també van, ja t'he dit que em van marcar, va ser un partit prou distret, el Villarreal va tindre més ocasions, el Mallorca va arribar poc i va treure substància. Van marcar Solot al minut 45 i una miqueta més a punt de començar d'acabar la primera
Mallorca,
part.
El Mallorca va anar aguantant tot el partit, sí. I se va tirar els últims 10 minuts a buscar l'empate i ho van aconseguir.
Villarreal detrás falla una miqueta, saps? Falla una miqueta. El Rayo Vallecano va perdre casa contra les Palmes, 0-2. Les Palmes la setmana que ve recebeix el Real Madrid o dissabte a les 4 i quart. No jugarà Bellingham perquè descansarà, té 5 targetes. No sé si és que la va provocar per no anar a les Palmes i tindre una miqueta més de descans o realment la van ensenyar va ser per una protesta. I després el primer partit de la jornada, que va ser el divendres, va ser a Alavés 1, Cádiz 0. Van despedir l'entrenador
del
Cádiz, a Sergio, i va marcar de penal. El Cádiz va tindre algunes ocasions per empatar el partit, se'ls va tindre mala sort. Però bueno, l'Alavés també està fent una molt bona campanya. La setmana que ve, la pròxima jornada, comença l'Almeria a l'Alavés, que és el divendres a les 9 de la nit, el dia 26, i és un xoc insòlit en primera divisió. No s'han enfrontat mai encara. En primera, l'Almeria i l'Alavés. Després ja passem al dissabte, que és la Real Ciutat Rayo Vallecano, juguen a les 2 de la tarda, a les 4 i quart de les Palmes Real Madrid, a les 6 i mitja Barcelona-Villarreal, després a les 9 Mallorca-Betis, i el diumenge comença la jornada a les 2 de la tarda en el Celta Girona, a les 4 i quart el Cádiz Athletic Club, el Sevilla Osasuna juguen a les 6 i mitja, l'Atlètic València, que també serà un partidasso, juguen a les 9 de la nit, i després ja tanca la jornada el dilluns el Getafe Granada, que juguen a les 9 de la nit. Pues bueno, Joaquín,
el lío
del partit d'ahir del Bernabéu.
Pues lo que he dit antes, per una vegada que el VAR actua algo normal, no és que mos beneficies ni normal, ja s'ha armat la de Sant Quintín, perquè mira que m'ho ha fet del VAR de jugades molt fees. Ahir va ser, me va estranyar que mira, tot el follon va vindre per culpa de l'àrbit. Quan li fan la falta a Bellingham, el tio està a un metro del jugador.
I mirant-la jugar.
Va veure que li va fer falta i no va tindre allò que no ho dic...
Tindré galles.
Per pitar falta. I la que se va armar després. I després va tindre que fer tot el que fer i li trau la targeta a aquell jugador. Això ho has pogut fer de primera hora i mos haguéssim estalviat tot el que va passar, perquè ho va veure perfectament, però no ho va voler pitar. N'hi ha molts d'àrbits que, que, que quan li fan faltes així als jugadors del Madrid. Mira, el Bellingham, les dues o tres primeres jornades, com que encara no sabia ningú com...
Qui era,
bueno, qui era, pues los aficionats del Madrid, sí. Pues alguns ho sabien, però com encara no s'havia destacat i encara...
No sabien, partir, no sabien la forma que jugava.
A partir de la tercera o la quarta jornada, en aquest jugador se l'ha caçat com si fos un jabalí. L'únic que no li han tirat tiros, però l'han caçat com si fos un jabalí. A mort l'han caçat. Perquè cada partit, quan toca la pilota, li fan falta. Massa.
Sí, anem a veure. Bellingham és un jugador que posa molt la cama. Entens? Disputa molt. En pilotes dividides arriesga i arriba. I això comporta de que moltes vegades pues, hi peguen xafades, patades al tobillo...
Li fan faltes per detrás.
Juego subterrani ho practiquen molt. Però ell també, ell també.
Els garrons d'aquest jugador estan sempre de sang.
Deu portar un vendatge tremendo. Però ell també arriba, en pilotes dividides també arriba i també rasca, vull dir que no és un jugador que s'amaga.
No s'amaga, exactament. Els jugadors grans no se tenen que amagar. Però, en fi, el seguiment que li estan fent de moment, això és una mica molt fort. I els àrbits ho tenien que mirar una mica.
Pues bueno, la setmana passada comentàvem, quan ja ens despedíem el programa, de que l'Almeria, jo tenia la intuïció de que li donaria molta guerra al Madrid. Per què? Pues perquè el Madrid ve de guanyar la Supercopa, té un partit el dimecres contra l'Atlètic de Madrid i després juga el que va el co-líder o el que va segon, no sé, bueno, anava va segon, sí, contra el co-líder que no havia guanyat partit, encara no ha guanyat partit, i això invitava una miqueta a la relajació. Sí que havia, després el partit contra el Madrid va ser duríssim, després d'una pròrroga, el Madrid va acabar contra el partit de Copa, jo ho vaig veure, la pròrroga, molt cansat, ja molt justet, i ahir Angelotti tenia l'ocasió de fer rotacions i donar l'oportunitat a jugadors que juguen menys, per exemple, donar-li una oportunitat a Brahim, com el va donar al descans. Jo li he posat a Camavinga si estava al 100%, que crec que sí, de moment que ho va posar és perquè estava al 100%, si no és anat convocat o no ho ha estret. Ho he posat des d'un principi per donar-li una miqueta més de mordiente. Rodrigo no es va enterar, va fer un partit molt fluixet. Bueno, jo he posat, ja t'he dit, des d'un principi he posat a Brahim i a Camavinga. Després, tal com se va anar desenvolupant el partit, el llevar a Mendy, posar Fran García, va estar molt bé, perquè era l'única forma de no perdre la banda esquerra. I després, Tchouaméni, el canvi que va fer de llevar a Nacho, perquè va estar molt desafortunat, i retrasar Tchouaméni de central i donava entrada que me vingui, jo Tchouaméni també ho és canviat antes. Perquè Tchouaméni, igual com en els partits de la Supercopa, va estar molt bé, tant a camp de l'Atlètic de Madrid de Copa com ahir va estar molt fluixot. Però bueno, el Madrid va fer una primera part indigna totalment. O sea,
el pitjor partit de la temporada.
Sí, i ja t'he dit, jo crec que Angelotti, després ell ho va reconèixer, se va equivocar en l'alineació, en motivar els jugadors, perquè claro, si portes els jugadors que només s'arrasten pel camp, la veritat és que l'altre equip en què corre una miqueta te fa polvo, te detura. Van sortir molt despistats, no sé si és perquè primer va haver un homenatge per oferir la copa a l'afició i tal, o cert i segur que és que al 40 segons perdíem 1-0. Però és que, bueno, per 1-0 no és la primera vegada que aquesta temporada...
Ja m'ho s'ha passat diverses vegades.
Antes del minut ja estigui perdent, no és la primera vegada, però, bueno, jugues a casa, tens tot el partit per remuntar-ho, però és que el Madrid no va fer res. El Madrid se va dedicar a pasturar tota la primera part, per excusa, a perdre balons sense intensitat, i, bueno... O l'Almeria, pues, què és el que volia? Pues això, 5 tios detrás, 4 al centre del camp, tapant les bandes i ja està. Un Madrid molt desafortunat, Vinícius a la Supercopa va estar bé, el partit de Copa va perdre 30 balons contra l'Atlètic de Madrid i ahir quasi que lo mismo, o sigui, no se'n va anar de ningú, i quan se n'anava s'entrava sense ton ni son, sense mirar qui hi havia i qui no hi havia.
Jugador té que canviar la mentalitat. Jo t'ho dic sempre quan estem quan estem mirant el futbol, que quan té la pilota s'oblida dels companys. No, que hi hagi dos o tres tios davant d'ell, se vol regatejar tot, i això és molt difícil, perquè moltes vegades si passés la pilota el Madrid tindria moltes més ocasions. No és que vagi un contra un, hi ha vegades que va contra dos o tres i això és molt complicat. Pues ell no passa la pilota. Quan la garra s'oblida dels altres jugadors, i això en equip no pot ser.
Per jugar més insegura del futbol és el dribbling. El dribbling, si et surt, és preciós, però si no et surt, te posa nerviós perquè genera un contraatac, i normalment este Vinícius és un jugador que perd el balon i es queda,
ja no el seguís,
i es queda protestant perquè li han fet falta una... tot embolic, s'entens, en Vinícius este. Ne fa una de gas i una altra d'arena. Sí que és un jugador que desequilibra, però perd massa vagons, és massa llepol, és massa provocador, i a camp de l'Atlètic de Madrid tot allò que va bé, tot ho va provocar ell el dia de la Copa, que es va enfrentar en l'entrenador i en el públic allí fent gestos que no van a cuento. Jo me pensava que després de la roda de premsa que va fer contra el dia de la Supercopa, quan va guanyar, li van donar el MVP a ell, que va dir que ell que no era un sant, d'acord, ningú som sants, però que ell tenia que ser un model pels xiquets i un model tal. Tot això ho va dir el diumenge, i el dijous contra l'Atlètic de Madrid ja no se'n va recordar del que havia dit, entens? Va anar a ell i un cap volat i avant, entens? Però bueno, moltes vegades ho hem comentat.
I el lateral?
Si té una ocasió que ho vengui.
El Madrid, bueno, tot depèn de lo que fitxa a davant el Madrid, però si donen estos diners que donen, el Madrid s'ho té que pensar-ho. Bueno, jo crec que no s'ho pensaran molt.
Sí, perquè és una fàbrica de líos, i posa nerviosos a tots, als seus companys, a l'entrenador, suposo que dava al palco, passes que no ho deuen dir, i a molts aficionats també.
Jo crec que si en vez d'Angelotti estigués Mourinho, estaria sentat al banquillo molts de partits, hasta que se posés al tanto.
Hasta que entrés al solc.
Angelotti jo crec que és un home que és molt conformista.
No, home, té molta mà dreta i molta mà esquerra, i sap com lidiar els bous, entens? Ell té... porta molts anys d'entrenador, té molta experiència, i tot això ho ha de sortir. Per mi és un bon entrenador, però el Madrid és un... perquè aquí portes.
Això de lidiar els bous, deu pensar, mentre no me penguen una cornada a mi, m'entens? Una a la dreta i l'altra a l'esquerra. Però, no ho sé, el Vinícius és un tio problemàtic, de veres.
Sí. Doncs bé, les tres jugades complicades que van haver ahir, les tres intervencions del VAR. Este matí li dia a un del Barça, li dia, mira, no és el mateix perdre un partit 3-0 que tres partits per 1-0. I en això del VAR passava el mateix. Si a tu te van, tots els partidets, o cada dos partidets, te van fent una jugueta d'estes, resulta que és una cosa que passa inadvertida i va sumant. I aquí... havia passat una vegada al Madrid. Tres... En un mateix partit, tres vegades. Jo la veritat és que de les jugades aquestes, la més clara per mi és el gol anul·lat a l'Almeria, que està ben anul·lat per un manota. Després jo, la jugada del penal, les mans aquelles, és on tinc moltes dudes, i ara ja t'ho comentaré, i després el gol de Vinícius, per mi, jo he espitat mans perquè és una jugada molt confusa, l'àrbit no la veu, o sigui, ell sí que la veu que són mans, i el de dalt ho rectifica.
Home, però la part d'aquí dalt de l'ombro no s'ha pitat mans en tota la temporada.
No, i a més hi ha una normativa que diu que si remates de l'ombro, de l'axil acaba amunt, no són mans. Però és que les tomes que ofereixen tampoc són les més indicades. Entens? Jo, tal com ho vaig veure en directe, en la repetició que van donar ahir a la tele, jo què vols que te digui, Joaquín? Jo sé que hi ha molts madridistes que no estan d'acord amb mi, però jo penso que són mans. Jo he espitat mans. Després, on tinc més dudes, és en la jugada del penal. Allí és evident de que hi ha mans i que la pilota li pega la mà i que té la mà separa. L'àrbit no ho va veure. I després del VAR lo criden i diuen, ves i mira-ho. Sí que és veritat que hi ha dos possibles faltes de dos atacants del Madrid. Una va de Rüdiger i l'altra va de José un moment del remat. Però això el VAR no entra a analitzar-ho. Les espentes no les analitzen, les faltes d'estes. Només analitzen quan són jugades de mans o són patades, però les espentes d'estes, el VAR no és, i el centre del camp no les analitzen, entens? No paren el joc per n'esta juga. I dins l'àrea tampoc. La prova la tens des que quan esta falta la fa un defensor, no la castiguen mai, i quan fa un atacant, la castiguen quasi sempre, no sé per què, si la falta és la mateixa. Però de fer-la en defensa, fer-la un atacant, és pitar-la o no pitar-la. Les mans són evidents, són involuntàries, però és que tots els penals que se piten, el 99,99 són tots involuntaris. Els defenses no volen fer penal, no volen fer falta perquè piten penal. Van evitar una ocasió. Que us surt malament, arriben tard i provoquen un penal i l'àrbit se pita. Bueno, no ho volia fer, és veritat. Són involuntàries. I aquestes mans són involuntàries. Però són mans, i avui en dia el reglament diu que són mans.
Sí, perquè va traure el braç.
Claro que sí. Claro. Discutirem si hi ha falta prèvia o no hi ha falta prèvia de Rüdiger o de José Lu. Pues són dos que van al xoque. Aquell Rüdiger pareix que s'apoya damunt del defensa, no t'ha dit que no, perquè la impressió és que
claro,
sí. Que
en el moment que un delanter salta per dalt d'un defensa, ja està, tens la impressió de que ha fet algo. Però és així, sí, hi ha jugadors que salten molt més que altres.
Claro. Si anéssim a pitar totes aquestes faltes que hi ha als corners, ja les falta, i quan en centres de l'àrea, cada setmana se pitarien 4 o 5 penals.
Ara que dius dels corners, sempre ho he dit jo, si jo fos àrbit, cada partit pitaria 4 o 5 penals i en 15 dies s'acabarien les espentes. Estos agarrons que antes també se tiraven corners, i això no ho havia.
No se veia, sí que passava, el que passa no es veia perquè no hi havia tants de mitjos per veure-ho, entens?
Jo miro la Bundesliga i aquests agarrons que tenim nosaltres en los corners aquí, no ho veig, hi haurà alguna espenteta, però aquests agarrons descarats que s'agarra un jugador ja antes de centrar, això no ho veig, macho, i aquí això és molt gran, això.
De totes formes, jo penso que esta actuació ahir de l'àrbit i del VAR el Madrid ho va perjudicar més que el nou beneficiar-lo. Sí que és veritat que el Madrid va guanyar 3 punts, però no sé si això serà compensarà en tota la campanya que es pugui orquestrar contra el Madrid a tots els camps que vagi. Setmana que ve el Madrid va a Can de les Palmes, les Palmes ve de guanyar 0-2 a Can del Rayo. Jo sempre dic, bueno, estos 3 punts que ha guanyat les Palmes són pel Madrid que recebi jo diumenge. Sempre ho dic. Bueno, a vegades és cert i a vegades no, Però crec que l'ambient que hi haurà a Camp de les Palmes, una predisposició contra el Madrid, a Camp de les Palmes hi ha tots els camps que vagi, com a conseqüència d'aquestes coses. Entens? O sigui que quasi que has preferit empato contra l'Almeria, bueno, hi ha una jugada polèmica, vale, d'acord, però només és una, és que ara són 3. I no considero polèmica el gol anul·lat a l'Almeria, perquè allò és una manota...
Ja, com, en això ja t'ho he dit jo antes.
I com perquè, tu has comentat...
Perquè el motiu, l'àrbit està a un metre de la jugada i l'està observant. I el tio no té els agalles suficients per pitar falta. Perquè no li va donar la gana. Després va vindre el que va vindre.
Després allò s'acaba en gol, entonces entra al VAR i diu que ha hagut una falta. No és la primera vegada.
S'han anul·lat molts de gols que si ve d'una falta s'anul·la.
D'una falta prèvia. I al Madrid també li han anul·lat alguna així en aquesta temporada. Però bueno, el reglament està muntat d'aquesta manera. Ja te dic, espero de que no hi passem molta factura el resultat d'ahir al Madrid. Va guanyar, vale, tots contents, els del Madrid tots contents. Però la campanya que s'organitzarà, i això no durarà una setmana ni dos, sinó que això va per llarg, serà de miedo.
Això surt ja, mira, sí. Te va passar a posar l'exemple. No sé si te'n recordaràs quan Xavi Hernández va agafar el puesto d'entrenador en el Barcelona, el primer que va dir, jo no parlaré mai dels àrbits. Se veu que ha canviat d'opinió com el president del govern. M'entens? Ja tot lo que ara se parla ja és molt diferent.
Mira,
te vaig a dir una cosa. Mira, no hi ha cap equip que siga invencible. Ara, quan el Madrid perd, s'alegra tota Espanya. I per què? Per quin motiu s'alegren? Pues perquè el Madrid és el més gran. I no vull parlar d'odio, perquè en el deporte l'odio no té que entrar, però la enveja, enveja sí, això, la enveja és molt gran i la enveja és molt ruïna. No vull parlar d'odio perquè en el deporte no, l'odio no té...
Té que estar fora.
No té puesto, però hi ha enveja i produeix totes aquestes coses.
Molt bé, Joaquim. Pues bueno, ja te dic, ja, a veurem, a Madrid si no es comença a dosificar a l'equip, al final acabarà pagant-ho perquè els jugadors, jo els vaig veure el dia de Madrid i ahir concretament, els vaig veure molt cansats, molt agotats. Sí que han portat partits molt, molt durs, tres partits en una setmana.
Contra l'Atlètic de Madrid van tindre dos partits molt durs, molt durs.
A més, en pròrrogues i, bueno. Però ja t'he dit, el Madrid té plantilla i té jugadors, a més ha de ser valent l'entrenador de posar-los, si no és perquè els té, per dosificar els jugadors ja que estan més cansats, els més veterans, no sé com puguen ser Kroos o Modric, a nosaltres anar donant-nos una miqueta més de descans. I en Vinícius, si té que ser valent i sentar-lo més vegades. Estan a Bellingham i a Valvera, també els vaig veure molt cansats. Entens? Molt agotats.
Són dos jugadors que treballen molt. Treballen molt. El Bellingham igual està igual que Valverde, igual està en la defensa que hi ha davant. Tu pensa que totes les jugades de remat a la porteria del Madrid, de la delantera del Madrid, a totes les jugades que s'han fet a davant, Bellingham està a totes al puesto. És el tio que està sempre allí que té que estar. I escolta, encara que tinga 20 anys...
I no hi passen les pilotes que demana.
Pues no, perquè no. Ell, tu i jo ho observem moltes vegades, quan l'agarra a l'extrem ja se desmarca ràpidament i corre per no res, perquè...
Tira diagonals que...
Perquè Vinícius la pilota no la solta.
No la solta, en altres tipus de jugadors.
En canvi, l'altre dia, ahir, Juan Frank, pues... el Frank este, el lateral esquerre, pues s'entra en seguida i anava molt bé. I el lateral esquerre, fija tu, hem deixat anar Gutiérrez al Girona, a Miguel Gutiérrez, i fija tu quina campanya està fent en el Girona. Bueno, l'any que ve estic segur que Davis del Bayern vindrà al Madrid.
Sí, que has sentit alguna cosa o què?
Estic convençut que vindrà...
Home, anem a veure. Mendy este, defensant, serà molt bo, però de mig que encavant està molt limitat. I ahir, la banda esquerra, tota la primera part, va ser totalment inútil. Inútil perquè la pilota no s'havia muntat. A més, els equips que saben com jugar al Madrid, que evidentment són tots en primera divisió, a més ho tenen més que estudiat, en taponar les dues bandes que hi ha, el Madrid ja no té res a fer, perquè jugava sense davant de centre. L'únic que entra pel centre és este, és Bellingham, que tira moltes diagonals, però les pilotes no hi van, no hi arriben, no hi es passen. I després, ja te dic, el de Rodrigo va estar molt desacertat, va estar fora. Rodrigo, des que juga Vinícius, que no està tan fi. Quan va estar Vinícius lesionat, que va perdre 5 o 6 partits, Vinícius, Rodrigo, va donar molt bon rendiment i va fer molts de gols. I jugava bé.
Pot ser que els dos junts no funcionen com hauria de funcionar.
No, quan juguen
els dos junts.
I Rodrigo, arrencant per l'esquerra, és molt més jugador que Vinícius. Vinícius que sabia... Rodrigo és més directe, és més limpio, és més fi com a jugador. Té més disparo, té més toc.
Els partits que ell va jugar a l'esquerra perquè Vinícius estava lesionat, van marcar més gols, va haver molt més perill.
Aquí recordem que una vegada ho comentàvem, que el Madrid estava jugant millor sense Vinícius que amb Vinícius. Ho estàvem comentant. Els partits aquells, jo no sé si és que va ser casualitat,
Després va jugar Ibrahim, que també és un jugador que li ha portat molt, i va ser algo diferent. Mira, Rodrigo no ha obrit mai la boca i està Vinícius sempre discutint, i això jo crec que hi ha companys que també els hi afecta molt. Hi ha jugadors que no...
És que els de centre...
No ho accepten, això.
A l'equip el de centre, l'ambient hostil que ja tenia de per si al camp de l'Atlètic de Madrid... Ell en cal va multiplicar. Però és que ja no era només el públic, és que el banquillo de la dimensió se'l menjaven. Entonces, pues perquè també fa coses i fa signos que no van a cap puesto. Que és provocar a les aficions. I, claro, no és que afecten al jugador que ho fa, sinó que afecten a tot l'equip. Això va en contra de lo que té que ser un equip de futbol.
Ara, el dissabte allà a Les Palmes, jo trauria el xaval Turco al puesto de...
Si tenia alguna il·lusió de jugar a la Copa del Rei, a la Copa del Rei ja no estem. O sigui, que ja no jugarà. Només hi queda la Lliga i la Champions. Ja la Champions no crec que s'atrevisca a posar-la. I en Lliga, pues, hi té que donar partits. Per exemple, ahir era un partit per ell. Un partit contra un equip... que va coïste, que no juga malament...
Hasta per lo que han llegit, Angelotti li va dir que el diumenge jugaria.
Sí, però...
Al vore el 0-2...
Com ho té que fer posar? Si ell va reconèixer, Angelotti va reconèixer que el principal culpable era ell, que s'havia equivocat a la alineació, que els jugadors no estan motivats, que estan cansats, i que... Diu, a mi me diuen que estan bé, però jo veig que no estan bé. Home, doncs, si veus que no estan bé, doncs no els poses. No esperes a la mitja part, no tires mig temps.
A més, els xavals joves, tu ho veus en altres equipos que han destacat, si no els donen oportunitats,
no ho sabrem. Pues bueno, acaba la jornada esta de Lliga, que acabarà esta nit en un Granada Atlètic de Madrid, pues tenim Copa del Rei. La Copa del Rei, la setmana, en octaus van passar el Sevilla, que va guanyar el Getafe, va passar el Betis Club, va guanyar 2-0 a l'Alavés, el Mallorca, que va guanyar molt a última hora, a l'últim minut de la pròrroga, camp del Tenerife, el Celta de Vigo, que hi va guanyar 3-1 a camp del València, la Real Ciutat, que va quedar 0-2 a camp de l'Osasuna, el Girona, que hi va guanyar 3-1 al Rayo, no fluixa de cap forma el Girona, està molt bé, m'ha agradat molt.
Ja comença demà, crec, no? La Copa ja comença demà, crec.
Sí, el Unionistes, que vas començar marcant contra el Barcelona, després la qualitat del Barcelona se va imposar, va guanyar 3-1, i l'Atlètic de Madrid-Real Madrid 4-2, 2-2 a la pròrroga, i a la segona part ja t'ho dic, el Madrid va fer aigües, i per mi que se va afonar, se li va fer llarga la pròrroga. Bueno, la Copa, els quartos, comencen demà, dia 23, en un Celta-Real Societat, com havia comentat antes, a les 9:30 de la nit, i el dimecres hi ha dos partits. A les 7:30 juga el Mallorca-Girona, i a les 9:30... la eliminatòria estrella Atlètic de Bilbao Barcelona, que juguen a partit únic tots, i després el dijous ja va l'Atlètic de Madrid contra el Sevilla. Això encara és a partit únic, i a partir de semis ja és a doble partit. Les semifinals se jugarien el dia 7 i el dia 28 de febrer, i la final seria a la Cartuja el dia 6 d'abril. suposo que els sevillanos faran força per poder jugar a la final, saps? A casa d'ells, però bueno, és malastruència això, eh? Jugar una final a casa és malastruència. No seria el primer equip que organitza una final perquè juguen a casa i
no la jugaran. Juguen al
Camp de
l'Atlètic.
Jo tal com veig el Sevilla
ho tenen molt complicat.
Detrás està molt malament. Detrás està molt malament. I l'Atlètic és un equip que és detrás molt rocós, juguen al contraatac i el Sevilla ho poden fer polvo. Ho poden destrossar. L'Atlètic de Bilbao a Barcelona és una eliminatòria més igualada, però Barcelona està molt bé, ha recuperat efectius al centre del camp, ocupat a Pedri i a De Jong, Gundogan ha anat jugant regularment, i després, bueno, el Bilbao, li falten a Williams, el major de los Williams, i serà, ja te dic, una eliminatòria molt, molt igualada. Suposo a priori, a més l'ambient de Sant Mamés pues, també apretarà. Antes jugaran el Mallorca Girona, el Girona ja t'he dit que està molt bé, el Mallorca ve d'empatar de Camp del Villarreal, i el Celta Real Societat, que han jugat curiosament este fin de setmana, pues, va guanyar la Real, pues, igual ara perd. Això no és, la Copa té, és un futbol totalment diferent, és molt més obert. Entens? No hi ha, i com no, no, les defenses, bueno, va, anem a aguantar el 0-0, el 0-1 que me va bé, en Copa això no val, en Copa és un atac i gol.
Si no marques, no guanyes.
Sí, ahí està.
Pues i bueno, jo crec que el camp de les Palmes no mos anirà molt malament pel mero hecho que les Palmes és un equip que juga bon futbol. Sí,
juga i deixa jugar, les Palmes.
No és d'aquests equips que se posen a detrás i donen, peguen nenya. I no, jo crec que les Palmes és un equip que juga bé al futbol i deixa jugar. Això mos va millor que no aquests equips que se posen detrás i per entrar a l'àrea és molt complicat.
Home, anem a veure, Madrid i les Palmes no tenen compromís aquesta setmana, perquè ja estan els dos eliminats de la Copa, poden preparar el partit bé. El camp de les Palmes és un camp que està en molt bones condicions habitualment, a les 3 de la tarda, hora d'allí, 3 i quart de la tarda, ara d'hivern, també es jugarà bé, vull dir que no hi ha excuses, va, per no fer un bon partit, eh? Després el resultat serà el que serà. Però, bueno, el Madrid té que si vol guanyar la Lliga en aquests camps, com a mínim, té que puntuar. Perquè la Lliga és molt llarga encara, que de moltes jornades i té que...
Hombre, la majoria d'anys s'han perdut Lligues per no puntuar en camps dels colistes.
Sí. Bueno, senyors, fins aquí arriba el programa ja, i no res, mos veiem la pròxima setmana, no?
Vinga, la setmana que ve continuarem parlant.
Moltes gràcies per vindre, com sempre. Una abraçada.
Adéu.
Tots els dilluns, la tertúlia de primera.
I bé, nosaltres mos despedim i tornarem després a les 2:17 amb les notícies d'aquí de Cadena Ser Maestrat en hora 14. Que passeu molt bon dia.
A la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.